TV3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, Joan Bausà és el caçador de somnis.
La meva primera, la meva última, la meva tot. I la resposta a tots els meus somnis. Ets el meu sol, la meva lluna, el meu estel guiant-me, la meva classe de meravella, això és el que ets. Sé que hi ha una, només com tu. No hi ha manera que hagin fet dues. Ets tot pel que estic vivint. El teu amor ho mantindré per sempre. Ets la primera, ets l'última, la meva tot. En tu vaig trobar tantes coses. Un amor tan nou que només el teu podies portar. No pots veure si tu em fas sentir d'aquesta manera. Ets com la rosada d'un primer matí que un dia mou. Veig tantes maneres en què puc estimar-te fins al dia en què mori. Ets la meva realitat. Encara que estic perdut en un somni, ets la primera, ets l'última, la meva tot. Sigues que hi ha una, només com tu. No hi ha manera que hagin fet dues. Nena, ets la meva realitat, però estic perdut en un somni. Ets la primera, ets l'última, la meva tot.
Joan Bausà és el caçador de somnis d'IB3 Ràdio.
Tant, tan, 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 tararum. Quina musiqueta més guapa, amics. Bon vespre, estimades i estimats. Dimecres 10 de juny i el caçador de somnis ja tens aquí, sí, aquí, a IB3 Ràdio. 10 de juny, amics. Sabeu que el nom de juny ve del mot Junius, perquè era el mes que estava dedicat a la deessa Juno. Pel que fa al zodíac, el juny pertany al signe de cranc. Aquest és el mes que obre la porta de l'estiu. És el mes de la plenitud, de la natura, de recollida dels fruits i dels camps de blat daurats. Fantàstic. Per cert, he parlat amb un amic meu, meteoròleg, i m'ha dit, t'ha dit, Joan, pots dir al teu programa, el caçador de somnis, que venen dies agradables, amb nits fresques. En general, que això, mira, és d'agrair, eh? L'ordenació dels planetes favoreixen els anticiclons persistents. A partir de ja, dia 9, dia 10, temperatures d'estiu, tot i que els vespres seran un poquet fredolents. L'aparició de poll al brots tendre de les plantes, nova alerta que apareixen ara. Per Sant Pere, una quadratura de planetes pot afavorir alguna tormenta. Encara que de temps es estem favorable per a les tormentes. Anem alerta, amics. Dia 24 i dia 25 d'aquest mes són dies molt favorables per sembrar. Sempre m'ha agradat recordar-vos que som el que menjam i el que sembram. Per tant, aprofito per donar una besada i una abraçada molt forta a tots els nostres pagesos de les nostres illes. Amics, també ha estat el Dia Mundial dels Alcohòlics Anònims, el Dia Mundial contra el Treball Infantil, també, que espereu, sí, el Dia Mundial del Donant de Sang. I, com no, llavors mos vendrà la setmana que ve festa gran, vos avís, que arriba el Dia de l'Orgull Gay. Per això, més endavant. És molt important també recordar-vos que per nosaltres és un honor a ser convidats en el Festival de Palma Foto en el Casal Solleric. Nosaltres, divendres 12, és a dir, passant demà, a les 12 gravarem aquest programa fantàstic, el Casal de Somnis, del Palau Solleric, amb uns artistes convidats que ni vos podeu imaginar. Però el que sí, ens agradaria de veritat, és que estiguéssiu allà. La ràdio és preciosa, és molt íntima, però jo no vos veig les caretes. Sé que ens escoltau, i cada vegada sou més els que ens escoltau. Però si veniu, mos saludau, mos donem una passadeta, eh? Jo, a mi, me fareu molt feliç. Amics, el Caçador de Somnis arranca. Però abans, un consell.
El Caçador de Somnis. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio amb Joan Bausà.
Aquest dissabte xerrarem d'un congrés sobre canvi climàtic que s'ha fet aquests dies a Esporles i entrevistarem Marta Marcos, investigadora de l'IMEDEA i especialista en l'estudi dels impactes del canvi climàtic sobre el Mediterrani. També conversarem amb Jorge Alcalde, el director de la revista Cuo, que acaba de publicar el llibre ¿Por qué los astronautas no lloran?
Balears fa ciència amb Enric Colat. A IB3 Ràdio, dissabte a les 11 del matí.
El Caçador de Somnis. Dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
Hola, mira, poca posa una cervesa, collons un altre cop. M'ha vingut certa mudesa i això no pot continuar. Avui he de dir que l'avui me posa calent com un foc. Sé que no li diré perquè sap un reprimir, un pobre reprimir. I què puc fer jo?
I que puc fer jo, doncs ho tenc claríssim, amics. Anar divendres 12 o dissabte 13 a Artà, a Artà Beer Festival. I a fer una cerveseta, com no, amb en Miquel Piris. Miquel, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Què t'apareix, esplà?
Home, apareix perfecte. A més a més, m'heu posat una cançó d'allà de Llevant, ja per fer ambient, dels ocults.
Sí, senyor.
I amb banda, tota màquina, que això de la cervesa artesana... No hi ha qui ho pari, ja, Mallorca.
No hi ha qui ho pari, ja. Escolta'm, què és això d'Artà Beer Festival, memes? Què pretén ser això, men? Conta'm una mica.
Això és una corolla d'un grup de joves que fan cervesa artesana a casa seva.
Sí?
És una gent de 30 i escaig, som més joves que jo. Se diuen Malalts de Birra, és una associació. I aquests joves, un moment donat, van dir, escolta, i... perquè a més de fer cervesa no mos posen també a fer qualque cosa més. Volíem fer una fàbrica, volíem fer la seva pròpia cervesa, però en el final, com que vàrem veure que econòmicament això representava una despesa important, perquè sí, muntar una fàbrica avui en dia pot gastar 200.000, de 200.000 a mig milió d'euros, tranquil·lament.
Sí, se diu aviat, però els ha de tenir, sí.
Sí, els ha de tenir. I llavors es van dir, escolta, com que a nosaltres mos agrada la cultura cervecera, mos agrada la cervesa i mos agradaria que hi hagués, igual que a altres llocs, d'Europa, un certamen, un festival, una fira, on la gent pogués conèixer cervesa artesana de bona qualitat d'arreu d'Europa i que la poguessin veure durant dos dies seguits i amb tastos especialitzats, etc, etc. I per això van muntar aquest festival, en què jo he col·laborat, en què jo he assessorat, en què se van posar en contacte amb jo, perquè jo som nascut a Artà. I bé, estem encantats i amb moltes ganes de que arribi divendres començar a encetar barrils, ja perquè en tenim més de 60.
Que se diu aviat, eh? És a dir, Miquel, que com es Beer Dinner aquest són vol de països, els Estats Units són una locura, és a dir, volta a veure decidir això, duro aquí i Montreor.
Sí, i ara, per exemple, fa poc he estat a Copenhague, hi ha un senyor que ho diu en Miqueler, sí? Que en realitat és Miquel Bord, que és danès, i en aquest moment és una mica com el rei Mides de la cervesa artesana a Europa. Tot allò que toca ho converteix en bo, i a més treu una cervesa artesana nova pràcticament cada 15 dies. És un no parar. I aquest home va fer un festival a Copenhague, ja fa uns anys que el fa, aquest any jo vaig tenir la sort d'anar-hi, en què hi havia 43 fàbriques de tot el món, cadascuna duia dos barrils en cada sessió, un total de 8 barrils, en fi, va ser una locura, cervesa extraordinària, i un lloc on podeu veure com pot arribar a ser el festival d'Artà. Enguany començam fluixet, a poc, 15 tiradors, bé, més de 60 cerveses, se serviran, si se serveixen tots els litres de cervesa que ha preparat, se'n serviran prop de 2.000 litres, que també se diu aviat, però les cerveses són molt especials.
Què vol dir això de cervesa molt especial, no?
Sí, són cerveses que moltes d'elles no s'han servit mai a Mallorca. Serà la primera vegada que se punxen en tirador a Mallorca.
D'acord.
I pensava una cosa, que la cervesa artesana a Mallorca li queda tant de camí per fer que a Artà hi haurà més tiradors, més barrils en marxa que en tota l'illa.
O sigui,
serem capital de la cervesa artesana illenca balear aquest cap de setmana.
Que bo, llavors, que bo.
Mira, hi haurà, per exemple, a més de moltes coses, per exemple, una de les cerveseres més importants d'Espanya, que està a Pamplona, li van anar per Bier, d'ells hi ha dos barrils, dues noves cerveses que no s'han punxat mai a Mallorca i que les tastarem. Després hi ha de Guipúscoa, d'Uin Bidasoa, de Bèlgica, d'Estats Units, de Txèquia, d'Escòcia, d'Àustria, bé, cervesa de tot arreu. I també hi haurà ser mallorquina, esclar.
D'acord. Digue'm una cosa, Miquel, què té la cervesa? Que tota la vida l'han begut i l'han disfrutada, i a més jo crec que tu d'això en saps bastant, i jo m'han dit que tu dius que Mallorca fa més de 3.000 anys se bevia cervesa, això és cert?
Sí, n'estic convençut. Això, en sèrio, jo és com anar en bicicleta. Ho vàrem perdre, sí. Però és com anar en bicicleta. En tornarem a saber, no preocupis que en sabem. O sigui, duim a la genètica, els mallorquins, en això. Els primers pobladors que van arribar a Mallorca sabien fer cervesa, i estic convençut que aquí el primer que van fer va ser sembrar un pot de blat o un pot d'ordi i fer cervesa. Per què? Perquè Jutsuki, o sigui, a molt pocs quilòmetres de Mallorca, sí. a Begues, que és un poblet que està molt a prop de la costa de Catalunya, aquí hi van trobar uns arqueòlegs de la Universitat de Barcelona fent excavacions, van arribar fins a 6.400, o sigui, fa 6.400 anys. Sí. Pensem que els pobladors de Mallorca arriben fa uns 5.000 anys. O sigui, entre una cosa i l'altra, a 1.000 i escaig anys.
Sí.
Bé, idò. Aquesta gent, en els seus morts, els deixaven en aquesta cova, els atapaven amb una tela, i llavors els hi deixaven un tros de mer rostit, perquè van trobar també en això, i una gerra. I aquesta gerra, els investigadors la van agafar, la van dur un microscopi electrònic,
i el calvari i cervesa.
I van trobar fitòlits, que són fòssils de vegetals, però d'un tipus que només se pot donar quan hi ha fermentació de cervesa. És a dir, fa 6.400 anys aquí se feia cervesa, però més enllà d'això, l'any 1953, hi ha un arqueòleg, historiador molt important, que s'havia especialitzat en la zona d'escreixent fèrtil, que avui en dia ocupa Síria, que ocupa Palestina, Israel. En aquesta zona neix l'agricultura fa uns 10-11.000 anys. I la teoria d'aquest senyor i d'historiadors actuals i d'investigadors actuals és que l'agricultura neix per fer cervesa. És a dir, que fa 10.000 anys,
Somo
ja en feia de cervesa. I que si va passar de nòmada a sedentari és perquè hi havia qualque cosa que m'estirava, que deia, necessito un excedent de gra per fer una cosa que me valgui la pena. I el pa està molt bé, però la cervesa, escolta... Hi ha una cosa que jo... És una reflexió que m'agradaria fer-vos.
Fela, per favor, fela. Jo,
mira, hi ha una cosa... Nosaltres, durant molts anys, hem begut només un tipus de cervesa, que dius, si aquest tipus de cervesa mos ha agradat tant, imagina quan tastis totes centenars i centenars de cervesa que te queden per tastar. Perquè és com si durant 100, 150 anys haguéssim estat beguent només vi de la colònia de Sant Pere.
Ja,
o oblidat de Rioja, o oblidat de Ribeiro...
Sí, t'entenc,
no,
perfectament.
Vi només d'un tipus. Ostres, trobaríem a faltar qualque cosa, no? I de... Com que un moment donat se va inventar, gràcies a en Pasteur, s'inventa la pasteurització,
uh-huh.
I a més, gràcies a la fàbrica Carlsberg, seguint els estudis de Pasteur, inventen un tipus de llevat que se diu, que és el que es fa servir per fer la cervesa Pilsner, la Lager.
Ah, d'acord.
Llavors, aquest tipus de llevat i aquest tipus de cervesa, la Pilsner International, és el que han begut durant anys i panys. I és curiós perquè...
En i m'has agradat, és el que dius tu, m'has agradat aquest.
M'has agradat, bevem més cervesa que vi, però només bevem un tipus de un cervesa, tipus. On queden milers per tastar.
Com veus, la cervesa artesana, però li veus realment futura, no podrà competir mai, vull dir, d'uns industrials, és a dir, és una batalla perduda, o creus que a poc...
Sí, jo crec que és una batalla paral·lela, és a dir... No crec que perdi mai, perquè als Estats Units, per exemple, el que està passant a Mallorca, a Catalunya, actualment, sí. Va començar a passar en els anys 70. I des de llavors varen passar de la llei seca, en què varen desaparèixer totes les fàbriques que hi havia de cervesa artesana, en varen quedar només dues o tres, i damunt d'aquests ciments van començar a renéixer les fàbriques fins a arribar a l'actualitat en què n'hi ha més de 2.000. Llavors, en aquest moment, en comparació a la cervesa industrial, la cervesa artesana als Estats Units, només se menja un tros dels pastís equivalent al 7%. O sigui que és que continua creixent.
D'acord.
Però se'n veu tanta i tanta i tanta de Pilsner International que el senyor Dam i companyia no han de passar gens
de pena
que no els hi farem
sí,
avui
Miquel.
En dia, mira, només la cervesa, perdona, la cervesa artesana al nostre país només representa un 0,1% del total de la cervesa que se ven.
Però està tranquil, les grans
sí.
Cases aquestes que estiguin tranquils.
I sí,
que,
sí.
Que m'ho deixen altres disfrutar un poquet de certesani, sobretot els que no la coneixem, que la poden descobrir, sé que t'ho vull dir, i disfrutar-la. Miquel, però pot haver que hi hagi gent que digui és que és més cara, és cert o no és cert, això?
Sí, és cert. I té una raó que també entendreu molt fàcilment. Resulta que nosaltres, tu has sentit a parlar de la doble malta, aquesta tan famosa. Hi ha una cervesa que la venen així, no? Diu, doble malta, no? Llavors, aquesta cervesa d'un 14% només de malta.
Mm.
Però és que nosaltres, cervesers artesans, n'hi posam més del 95% de malta, pràcticament el 100% és malta. Després hi afegim llúpol, és a dir, és el contingut de la cervesa en sec, perquè hem de comptar que el principal ingredient de la cervesa és l'aigua, no?
Ja.
Però en sec, diguéssim, el que fem servir per fer aquesta sopa dolça, que després hi afegim el llúpol, per contrarrestar aquesta dolçó, aquesta malta, que és un gra d'ordi o de blat, que ha germinat i l'hem torrat, si ho torrem poc, tindrem una cervesa més clara, més rossa, si ho torrem molt, tindrem una més fosca, tirant de xocolata o gustos com xocolata o com cafè. I de, com que nosaltres feim servir el 90% i és un procés de maltatge tan difícil com fer cervesa artesana, clar, per això costa més del best. La cervesa industrial, que no per això vull dir que sigui dolenta, està molt bé, uh-huh. Té el seu moment, la cervesa industrial fa servir molt poc tant per cent de malt, i el que fan servir per obtenir els sucres, bàsicament, és arròs i blat de moro. L'arròs i el blat de moro, com que no està tractat, no l'han hagut de fer germinar, no l'han hagut de secar, no l'han hagut de torrar, no han hagut de fer tot aquest procés.
D'acord,
és
d'acord.
Molt
ja,
més
ja, ja ho entenc. De totes maneres, crec que aneu per bon camí i crec que el que tant Miquel Amorós com es cuiner, com el dentell, crec que vareu fer una cosa molt interessant, que és que donar-vos a descobrir la gent, que cada cervesa també és com el vi, és a dir, que hi ha segons quin plat que una cervesa li va millor que una altra. I això és una cosa completament desconeguda pel personal, no ho trobes? Mos pensem no, però... que la cervesa no se pot, segons quin plat no pot beure cervesa.
Hi ha cerveses, mira, hi ha cerveses amb aromes a flors, fruites exòtiques, envaïdes amb bota, cerveses làmbiques de fermentació espontània, cerveses que les han envaït en botella durant 20 o 30 anys, que te poden costar 300, 500, 800 euros. I són cerveses que, per exemple, ara, a Celler de Can Roca, que està tan de moda aquests dies,
sí,
que és número 1 mundial, aquest celler, o aquest restaurant, té la seva carta de cervesa, perquè tu puguis dinar en cervesa, perquè
veus, clar.
Que sigui desconeguda no vol dir que no estigui en el mateix nivell que un vi, sense desmereixer el Loner vi, perquè tenim vins extraordinaris i Mallorca són capdavanters amb això. Hi ha cerveses que encaixen en qualsevol tipus de plat que te puguis imaginar. Per exemple, l'altre dia en Tomeu Caldentei, en el restaurant Taronja Negramà, aquest nou restaurant cobert a Palma, que és una mica més barat que el que té del Molí d'en Bou, que és el que té 3 estrelles Michelin, aquí pots menjar també virgueries fetes seves. I, per exemple, van menjar una fideuà express amb unes àlegues i unes bolles de sobrassada que hi va afegir amb una cervesa lager també, una pilsner però artesana. O vàrem veure en el final vàrem menjar una tarta de maracuyà amb una cervesa que feim a Piris amb mango, i després ho van contrastar amb una altra que feim amb reina de pi. Hem fet una cervesa amb reina de pi.
Ah, que vull començar, cosa... això és una passada. Què és això? Com és en reina de pi?
Això, hem agafat una garriga sencera i l'han ficada dins una cervesa.
En sèrio?
Sí, hi ha gent que diu, això és com llepar un pi, que dius, no, que és molt agradable llepar un pi, no? Però, sí, és una fricada, ja ho sabem, però és una cosa que mos feia il·lusió perquè també té que veure en si història la cervesa. Resulta que els anglesos, com que no hi havia fred artificial,
a
l'època del 1800, del segle XVIII, perdó, quan havien d'enviar, a finals del segle XVIII, quan havien d'enviar cervesa a les seves colònies a la Índia, els anglesos, clar, la gent d'allà, els soldats i companyia, volien cervesa. L'enviaven cap allà i tornava de lenta pel camí. Solució, una mica com les quelites, no?
Sí.
Trobar la fórmula màgica. Varen agafar i li varen ficar molt més llúpol, que és un conservant natural, i dona molt d'aroma i molta amargor a la cervesa, i a més ho varen pujar de grau alcohòlic. Resultat, varen fer una cervesa que tant va agradar a la Índia com va agradar a Anglaterra, i va ser de les cerveses més begudes durant més de 100 anys. Actualment és la que està més de moda entre tots els fanàtics de la cervesa. I d'on altres, com que aquells barrils, aquelles botes que anaven en aquests vaixells cap a la Índia, anaven forrats de resina de pi, han fet una mica com els grecs sense resina, i han pensat, punyetes, recuperem aquest gust. I l'hi han posat. L'hi han posat i bé, hi ha gent que li agrada, hi ha gent que rufes nas...
Hi ha gent però, que s'ha acostumat també a poc a poc, no? Dit jo.
Clar, és això, perquè estem a anar a tastar, anar a provar, anar a disfrutar, experimentant sopa a l'edat. Jo des de que vaig cervesa artesana me puc beure el cafè sense sucre, i abans, en canvi, era una cosa que...
Curiós.
No, li havia de posar... Imagina't, fan en el Dorado d'Artà, feien uns bombons, diguéssim, un cafè amb llet condensada, jo li afegia sucre. Imagina't si m'agradava poc el cafè. I d'ara no tenc problema. Per què? Perquè un moment donat evoluciona el paladar. Perquè l'amargor, per nosaltres, genèticament, duim inscrit en els nostres gens que l'amargor és promesa d'una cosa dolenta. De que dins la natura amargor significa que,
sí, que no,
te pots contaminar, que allò
que
és verí,
no
verinós,
no és bo.
Llavors, és unes paus que has de fer, una pau que has de fer amb l'amargor, i a poc a poc deixa'l d'entrar i anar jugant amb ella, i arriba un moment en què te la fas teva i l'aprecies. Però si no t'agrada l'amargor, no et preocupis, que hi ha cerveses també dolces, n'hi ha fruites...
Amics, està clar que han d'anar a Artà, han de conèixer en Miquel Pires i tota la seva gent, tot aquest més de 60 tipus de cerveses, a l'Amfiteatre de Navallès, amics, divendres 12 i dissabte 13. Des de les 7, divendres, i dissabte des de les 11 del matí, fins que el cuerpo aguante o la cervesa s'acabi, una de dues. Que, escolta'm, que ha estat un plaer, gràcies per estar avui amb nosaltres, en el Caçador de Somnis, que m'encantarà venir-te a veure i fer una cervesa amb tu i brindar. Vos desitjo el millor i, sobretot, que la gent se s'acostumi a veure aquest tipus de cervesa, que jo crec que és un món per descobrir fantàstic.
Moltíssimes gràcies.
Miquel, a tu.
Vos espero, i sobretot, tots els que pugueu, hi ha dos autocars, un que surt del Cudi i un altre que surt de Pollença.
Veus? Això si sí podeu, és interessant.
Avui encara som a dimecres, si podeu muntar un autocar en sos amics, que valdrà molt la pena, hi haurà música en directe, hi haurà menjar, restaurants d'estaran...
I si poden veure, no han de conduir, que és el més important.
Exacte, aquesta és la cosa. Sí, si tinguessin tren... Si tinguessin tren, sí, podríeu tema. Anar en tren, però com que resulta que hi ha un senyor que se va emparrar en no que vol-lo de fer, però això ja en tenim un altre
ja
tema.
Ja tenim un altre tema. Miquel, gràcies, rei. Vinga, salut, i tots a Sertàmbit Festival. Gràcies.
Moltes gràcies.
Buena amiga, que alivia mis penas sin preguntar, me alegra cada día y quedo con ella en cualquier lugar. Me gusta su compañía, tiene buen cuerpo, se deja tratar, además nunca me abandonará y me gusta de verdad. ¡Hey! La cerveza.
El Caçador de Somnis, dilluns, dimecres i divendres a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
El Caçador de Somnis, i avui és dimecres, i que succeeix el dimecres en aquest programa, que tot se revoluciona en calma, eh? És una revolució tranquil·la, que a poc se va com el zoom, 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 que fan un ritme, i acaba molt remogut aquest programa. Senyors i senyors, en tots vostès, en Joan Lainez. Hola.
Hola.
And friends.
Ah, hola.
Que avui són invisible friends.
Invisibles, com invisibles. Sempre.
No,
són...
has vengut acompanyat.
Sí.
Un dia vas venir amb un jove.
Sí.
Un dia has vengut amb un violinista, un xelista, no sé què, era un jove que tocava un instrument, no me'n recordo dels instruments, perquè tu maneges molts instruments, és a dir, un cor i una orquestra, el que té. Joan Lainez.
No maneig cap orquestra.
Mira, jo te veig en músics tot el dia i te veig en coristes i te veig
en coristes, sí,
bueno,
però...
No me diguis que no mereixes una orquestra, perquè, tio, quan tu dirigeixes un cor, un parell de cors, i jo veig instruments, i veig que tu estàs allà damunt, i dirigeixes els músics.
Sí.
Ah, i de què passa, mem? A on estàs, el límit? No dirigeixes una mini-orquestra, quan jo te veig a veure.
Sí, però no.
Sí, però no, molt bé, amics.
És una bona resposta, no?
Bé, vosaltres quan aneu a veure el Mallorca Gaming a un altre grup, cor...
Dissabte, no? Vendràs?
Dissabte?
Dissabte,
a Pollença.
Estrenam,
en
a més, en el claustre.
Fantàstic.
Estrenam el 3.0.
Dissabte, el 3.0.
Sí.
A quina hora?
A les 9 del vespre. Pollença, en el claustre de Sant Domingo.
En principi no tinc cap problema, perquè el meu problema, que no és un problema, és tot el contrari, és la meva glòria, és una bendició per jo. És que dia 11 i dia 12, sí, no aniré enlloc.
No, com que no aniràs enlloc? Jo tenia entès que aniries a molt de llocs.
És que dia 12 vendré aquí a fer el programa. Val?
I després, tot una?
Vendré tot una, a veure en Rafael. Però el veuré primer dia 11. Tenc un problema, no, tenc una autèntica devoció. Som fan absolut en Rafael. Jo el podria veure, l'he vist a la millor 500 vegades i no m'importarà veure-la 500 vegades, ho dic.
És espectacular, no?, se posa en vaccina aquest home.
Jo és que el que passa és que, clar, tu ara em pregunto què m'has fet, és espectacular. Això implica que és que tu no l'has vist mai.
No.
I jo no sóc xerrant ningú que no hagi vist en Rafael mai, per tant, t'agradaria que t'anessis al meu estudi i no tornis.
Ah, vale. Doncs res, fins la setmana que ve, gràcies per tot.
Potser perquè mai has vist en Rafael, per favor.
No s'ha donat el cas.
Clar, com que és un senyor que actua molt poc, per cada 6 mesos és aquí a l'auditorium,
sí.
I tu, que és que no...
No, però...
Mirem un moment a la cara. Els nostres oients no ens veuen, però jo els puc transmetre la sensació. Tal vegada per prejuïci o per una cosa de... Jo en Rafael no hi aniré, perquè...
No.
Mirem a la cara.
No. Segur.
No sé, com que és clar, sou tan especials...
No.
Resulta que...
No.
Dir Rafael és dir, no sé, com una cosa... Pejorativa, no sé, una cosa com el cutre.
Ah, pues no.
Ah, estic content. Perquè el que és una cosa intensa. Molt bé, senyor Leiner.
Ja t'he dit que no és una cosa que...
No li volia fer un tercer grau, és senzillament només era que...
Hi ha cançons molt xules d'en Rafael.
Per favor, sí. És que no n'hi ha cap que no sigui xula.
Bueno, que hi ha cançons molt bones.
És que no n'hi ha cap que no sigui bona.
Va ser un gran referent en els anys 60.
És un gran referent.
En els anys 60.
No, perdona, és un gran referent. No m'aval lo de... Va ser, perquè va ser, si fos, no omplies l'auditori dos dies aquesta setmana.
No, és vera, tens raó.
Oi, pare, és un dia especial. Puede ser mi gran noche. Vale, ja li he destrossat el seu programa, el seu espai.
Senyora Inés. No, és el teu programa.
No, és el teu espai. És el teu espai. Senyora Inés.
Dígame.
Què du avui?
Avui duc joietes.
Joietes, petites joietes musicals.
Sí, a veure, són bastant conegudes. Però avui xerraré de Mozart i de més d'un parell de cosetes de les seves obres. A mi són les que, diguéssim, lo que, hi ha molta cosa que m'agrada de Mozart, no? Però aquestes coses són petites joietes, a més i... que són molt fàcils d'escoltar i que agraden molt.
I tornar a ficar-me dins territori Mozart implica molta cosa, vostè ho sap, eh? Llavors apareixen sal i tot aquell món, no?
Bé, vostè me'l va demanant i ja està.
Apareixeran... Com que a mi m'agrada, sembla un poquet... Què passó?
Què passó?
Què passó con? Passó com Mozart. Va, li deu vostè em comanda, li digui
doncs mira, ara,
a Ivan que vol escoltar.
Anem a escoltar el que va ser sa que és realment la seva darrera obra escrita.
Ah, sí?
Sí, perquè saps que Requiem no el va acabar, i va morir abans i va...
El dirà acabat, ho he sentit això.
Doncs la seva darrera obra que escrita és aquest petit, aquesta petita joia, que és una joia espectacular, és el concert per clarinet i orquestra al La, i sona així de bé.
Reconèixer que és una meravella. És una meravella, és una joia. Vostè ho ha dit molt bé.
És una petita joia, a més que... qualsevol clarinetista, és a dir, si és música que toques clarinet,
sí?
Com que li he d'explicar les coses ben clares...
Bueno, tu ho saps, passa això.
És una obra de referència, vull dir, totes que han estudiat clarinet i han fet la seva carrera de música i de més, tenen aquesta obra.
Ara toca aquesta peça.
És una meravella... Se va fer molt famosa per una pel·lícula que és Leyendas de África, i que després és sobretot per segon moviment, que és aquest, que és aquesta, que és un adagi preciós i de més, no? És una partitura que ja sabeu Mozart ple, no? D'allò de composició, que ja té moltes... sabeu que ja en sap molt. Que ja en sap molt, no? A l'hora de la instrumentació i de més. I a mi ara, per exemple, quan entres clarinet, torna a repetir el mateix tema, i aquest tema és un tema que anirà acompanyant tot, durant tot el primer moviment, no? I és una d'aquestes joietes, a més que Mozart ajuda molt a fer moltes coses, no? A relaxar-se, a escoltar i de més. Anem a escoltar el clarinet. Ara encara no, encara queda un poquet. Com que estic xerrant i escoltant a la vegada, se me fa difícil.
No ho entenc, content. Sí, no, absolutament.
Ja no estàs. És com abans estaves excitat pensant que demà t'has d'anar a veure en Rafael.
En Rafael l'excita molt.
Clar, i ara t'he posat això i t'ha calmat una miqueta.
El clarinetista m'ha relaxat bastant, el clarinet.
Sí, el clarinet, el clarinetista.
Jo com vols callat, però...
És que és perquè la senyora Maria mos escolta. Dins aquestes petites joies està el segon moviment. El segon moviment també és una d'aquelles meravelles. Sí que és cert que ja s'ha, diguéssim, desvirtuat molt de tant de sentir-lo, no? Però encara és un d'aquells moviments a un adagi que és una meravella. Segur que mos ho posen. Thank you. Com veus, és un clàssic. De...
I quant d'imatges? L'altra vegada. Anuncis, pel·lícules...
Tot ja t'he dit que aquella pel·lícula de Memòries d'Àfrica,
sí.
Que aquesta música, doncs, està en un moment de... molt especial. Aquesta pel·lícula està en, diguéssim, en un punt àlgid, no? Aquesta música fa que l'espectador se relaxi molt dins d'entrar d'aquest...
La banda sonora d'en Joan Williams,
no ho sé. Però sí que és cert que s'acercava molt aquesta pau, aquesta tranquil·litat, no? I aquí tenim aquesta petita joia d'aquest concert. Jo recomano molt escoltar aquest concert, sobretot per veure els matisos de color, les entrades d'instruments, la perfecció que tenia Mozart ja en l'orquestació, que és una meravella.
Una meravella. No sé si en Hans Zimmer és de... No ho sé, és igual. Ara mos dirà Xavi. En Joan Barris, mira, mare me diu, ni un ni l'altre.
Doncs són aquestes petites joies.
Preciós, Mozart. Mozart tranquil, a més.
Sí, bueno, estàs en moviment del concert de clarinet, que ja és un altre...
Comença...
sí. Però bueno, dintre tot toques instruments... L'instrument del clarinet també és un instrument que convida a relaxar-se, no? I ara, seguim amb les joietes de Mozart, així com de dir.
Endavant, no, m'agrada, estic tot. Petites joietes de Mozart. Ell era petitó.
Sí, no era molt gran. I una de les... grans joies és el Rèquiem que hi va composar, però dintre del Rèquiem hi ha un dels moments, ja m'ho mira, ja he dit Rèquiem, he dit la paraula prohibida,
la paraula no prohibida, la paraula que té com un resort sent Rèquiem i faig doncs, pensa en anar a missa tot d'una, hi haurem d'anar qualque dia, però
a mi hi ha un moment que és lacrimosa. És lacrimosa, que és una meravella de Rèquiem de Mozart.
Mira, per dir lacrimosart, no, lacrimosa, perdó.
Així perdó. Que anem amb la lacrimosa.
Perdó. Disculpes al senyor Mozart, si ens està escoltant. Realment és una meravella.
Aquest moment és lacrimosa. A més, després desconfutatis, que ve en un moment desconfutatis, maledictis, no? I en la pel·lícula, per exemple, és quan ell estàs dins el llit i estava cantant confutatis, està ben aquesta imatge està molt bé, no? De cop i volta entrem en lacrimosa. Lacrimosa és un d'aquells moments que mos du a sa pau, aquesta.
Sa darrera, diríem, com...
Té una cosa curiosa, que quan acaba l'acord, quan el darrer acord és lacrimosa, no saps en quina tonalitat està. Ell va jugar amb una cosa, que és que per fer una tonalitat sempre han de menester tres notes, d'acord?
Com és això?
Per fer un acord han de menester tres notes per saber si és un acord major o si és un acord menor. Va. Clar, si la nota que te donarà la resolució de l'acord, si és major o menor, és la del mig, no? La tercera, que li dic nosaltres, perquè està feta per la tònica, la primera, la tercera i la quinta, que és la dominant. D'acord? Doncs, si la tercera és la que sol estar alterada cap a una banda o una altra, de tal manera que si està alterada cap a baix vol dir que és menor, i si està natural o està alterada per amunt és major. D'acord? Doncs, aquest lacrimosa acaba sense aquesta tercera. És a dir, que no saps si volia acabar en major, si volia acabar en menor. I és, una, és un moment...
Com a...
I ho deixa d'una manera molt a l'aire.
Que bo. Que bo.
Així que, si mos pots adelantar una miqueta cap al final de la cançó, i així... Queda molt poquet. La veritat és que és molt curteta. Així que, ja t'he dit que acaba amb aquelles tres notes, amb aquelles dues notes, de tal manera que no saps mai què és el que volia Mozart.
Que bo. Fantàstic, Joan.
Ara anem a escoltar aquest final.
Thank you.
cantava així. Però mos falta sonar per mig.
Suposo que amb molta mos explicaria molt bé perquè que volia pretendre, però jo crec que t'ho has dit molt bé.
I ara...
deixar-mos com a...
la darrera joiota que tinc de Mozart.
Vinga, Mozart.
T'està agradant, eh?
Sí, m'està agradant. Sí. Sí.
Mira, és un exercici d'harmonia. El que escoltarem és un exercici d'harmonia bàsic d'estudiants de primer o segon d'harmonia.
Vinga, el feim, no? M'apunto. Sí, però bé.
No, és el que escoltarem, vull dir.
Ah. I... però dic coses, dic quadern didàctic, dic coses d'aquestes, perquè jo fer.
Sí, després te donaré per pintar i colorear. Oh. Pinta i colorear.
Un poc de pati de recreo o algo...
però dintre d'aquest exercici d'harmonia que és perfecte, comparteix totes les normatives, les regles i demés, surt una cosa tan meravellosa com aquest Ave Verum Corpus. És una Ave Verum Corpus, aquest dijous va ser el dia del Corpus, diumenge va ser la processó del Corpus, i t'acabam això.
Amb el
no? Ja saps que hi ha tres jueves en el món, en el dia, en l'any que brilla
més... Más
que el sol. Jueves
Santo, Corpus Christi, i el dia de l'Assumpció, la Resurrecció, l'Assumpció.
I d'això. Aquesta Ave Verum Corpus, ara anem a...
Mo mare ja d'aquesta, me dirà de tot.
No? Sí.
És que en castellà no és vera, Jueves Santo, Corpus Christi i l'Ascensió. Molt bé.
L'Ascensió.
Per igual. Favor, basta.
Basta, és igual. Què més dona?
Ascensió. Calla. Dice con el dedo, va.
Anem a... Lo que te deia. Quina manera més guapa de
ser Sant Mozart.
Sí.
Ara és la meva missió. Tan guapa. Vale, ok, vinga. Jaleo.
Ja anem a jaleo.
Per favor, bueno, no ho sé.
Mira.
No.
Anem a jaleo.
Vinga, jaleo. Quina por, m'ha prescut que m'anava a veure una Miquela per aquí, que pega amb por.
Se va amb bolera.
Se va amb bolera meva.
Rei León.
Quants volen mai anys?
Rei León.
Que bo,
Rei León. Després de Mozart.
Un clàssic, ja.
Sí, no, bé, no és un clàssic, és un... a veure, aquí estem dins la Factoria Disney. Seguim en la Factoria Disney. Hem recordat que han xerrat de molts tipus de musical, no? Els musicals dels anys 20-30, com anaven, dels anys 30 que eren per poder potenciar el que era el sector i com ballava i com cantava. Després no li donava molta importància al musical. Pues en els anys 60 ja comencen a fer musicals ja amb una estructura bastant important, que la història té molta importància. Després apareixen els musicals Disney ja als anys 80-90, en La Bella i la Bèstia.
Un altre estil, completament diferent.
I abans de, diguéssim, que els darrers que surten també són aquests que són els jukebox, no? Que mesclen moltes cançons, sí. I bé, aquí no, aquest és un musical que primer va sortir de la pel·lícula del Rei León, lògicament. La música està composada per el Sir Elton John, no? I clar, arranjada després per altres compositors, sí, i demés, per fer aquest musical. Un musical que està també arrasant per tot el món, que és una cosa que estira i tira moltíssim. S'està representant molt a la vegada. Ara mateix se pot anar a Nova York, està a Broadway, està a tota Europa, està a Madrid, sí, i és un musical que estira i mira si fa anys.
En aquest moment tot és musical del musical, segurament. Si em diria que n'hi ha un, sigui aquest, no? No pensis en Les Miserables, que fa molt d'anys, sinó jo crec que com el més vigent, tal vegada, no m'ha dit, és que més taquilla recapta.
diguem que sí, ara sí.
Deus aquest, no?
Deus aquest, sí. Ara. I, clar, la música està mesclada amb música ètnia, de tot el que és música africana i de més, en ritmes també, i això fa que encara sigui molt més atractiu. La posta en escena és espectacular, perquè quan vas a veure aquest musical, quan té l'obertura aquesta, que és el Circle of Life, que és la primera cançó que surt, surten tots els animals, però són persones, bueno, són antitelles i de més, i és una passada, bueno, no? És una passada. A més, la música és molt bona. Cançons, tant de la pel·lícula com del musical, doncs hi ha moltes cançons, no? I anem a escoltar una més.
Molt bé.
Una Matata. Oh. What a wonderful phrase. Hakuna Matata. Ain't no peasant craze. It means no worries for the rest of your days.
Lo más fácil es saber decir Hakuna Matata.
I sabries decir-me, és la meva pregunta absurda, qui canta Amèrica? Què és que has dit sobre
això? No ho sé.
Anglès americana.
Aquesta és americana i és de la pel·lícula, a més.
Mal.
No és del musical de Broadway.
Això és, he sentit curiositat ara per saber qui li cantava.
Això és la banda sonora de la pel·lícula. I bé, és musical, és ben igual que la pel·lícula. Jo sí. Crec que tothom que tingui fills, nebots o el que sigui, o fiols, l'ha vist més d'una vegada.
Si preguntes qui no deu haver vist el Rei León, ningú. Molt poca gent.
El millor, els mateixos que no hem anat a veure Rafael. En directe.
Bé, Nivan, el nostre tècnic, amics, a cap de aixecar la mà. No has vist el Rei León? Fotó molt malament. Entre el Rafael, que no has vist el Rafael, tu no has vist el Rei León? Vull dir...
Veus, mira, he acertat,
eh? Podeu viure.
He acertat, t'has donat compte que he acertat.
Bueno, no he de res.
En Xavi no diu res, però l'ha vista, sí.
En Xavi l'ha vista, en Xavi va per tot. En Xavi és un home cult, això que en toca.
En toca, que ho veu tot.
Tot.
En Xavi.
En Xavi va per tot en aquesta vida.
Doncs això és musical de la Factoria Disney, lògicament. La Factoria Disney, doncs, va fer un canvi brutal en la pel·lícula de la Bella i la Bèstia, sobretot. A partir d'aquí van ser aquelles famoses pel·lícules de Bella i la Bèstia, Aladdin i demés. Ara, un dels musicals que està guanyant Tonys, que ha guanyat Tonys en aquesta darrera edició, és Aladdin. És espectacular quantes que fa de geni canta. És una passada. Inclús millora la pel·lícula que va fer Robbie Williams, no és cantant, sinó l'actor.
Sí.
Que va fer un paper espectacular. Doncs aquí, damunt l'escena, és una brutalitat de boques. Són musicals.
Un bon musical és tant, no sé, és una cosa mica...
Home, aquí Disney juga molt amb la fantasia, juga molt amb aquesta música que sempre te desplaça cap a un món de fantasia pura i dura, i a més, no només això, sinó que també s'aposta amb escena els trucos que hi ha enmig i tot això.
Jo me'n recordo...
Ai, que hi ha trucos.
Un truc, trucs de màgia, hi ha per tot, un David Copperfield els hi fa tots.
Sí.
No solament això, sinó que a mi me'n recordo molt, vostè el millor ja és més jovenet que jo recordo molt anar a les títeres amb ma mare i els meus tios. Les títeres se feien en el Teatre Balear, que era en Sala Montiel. Anar allà era una experiència, no vull dir comparable, un poc com realment, perquè realment anaves una banda on sabies que hi hauria màgia pura, saps què t'ho vull dir? I quan entres en els teatres on se fan les coses de Disney, els nens ja comencen a veure els personatges per a baix, s'espalda mitjans mercadina i tot és una parafernàlia que te du a viatjar, a somiar, realment.
Avui en dia també pensa que és molt més difícil poder-se impressionar.
Efectivament.
Estem molt acostumats a veure... Sí, i clar, que aquestes coses t'impactin o que te trasplacin és aquelles coses que...
Quan la bèstia tornava Bella i Bèstia, no em diguis, els canvis de la bèstia eren fantàstics. I això era en David Copperfield, que ho sàpies. Tots ho fan David Copperfield.
Tot. Molt bé.
Au, ja està.
Bé, ja ara acabam amb una cançoneta de...
Quina cançó?
Que és aquesta de Can You Feel the Night Tonight, the Love Tonight.
Que mona. No sé què, tots així. Oh, que mona.
Ai, no és Can You Feel.
No és Can You Feel the Night, això.
Una altra.
Que si és que millor vivir, deu ser, no?
I will be a king, voy a ser rei. No, bé, ja t'he dit que aquesta banda sonora no és des musical, és des pel·lícula, però...
Contagia, felicitat, senyor Leinez.
Que bona
ha fet
nit.
Molt bé. Ha fet molt bé, l'ha vist. Bona nit, però... Divendres gravam el programa, feim el Cassó de Somnis, anam en el Palau Sodríguez, i de matí mos veureu per allà, gravarem un programa preciós. Val la pena anar a Sogar i per veure-lo d'espar amb la foto. M'agradaria molt que venguessis.
Vinga.
Que convidessis els teus amics, qui vulguis. I que, per favor, en Rafael és una...
una assignatura pendent meva.
Sí, jo ni més, diria. No pots estar visquent sense... un home que s'hi dedica, el que tu t'ho dediques, no pots viure sense veure el Rafael.
I dissabte vens a Pollença.
Sí, jo vens a Pollença. Però tu no vens a veure el Rafael.
A les 9.
A les 9, en el claustre.
En el claustre, Sant Domingo.
La veritat és que anar a Pollença és una meravella. Estar en el claustre ja... Delirium, i veure el Mallorca Gaming Chorus en els claus de Pollances al vespre, perfecte, senyora Aina.
D'acord, mira quin plans.
Perfecte.
Au, ja.
Gràcies, guapa, bona nit.
De que tú y yo hablemos de verdad.
Lo quiero escuchar a un pajarraco tan vulgar.
Si eso llamas monarquía, no hay por qué seguir. Yo me largo lejos de África, dimito ya vivir. Tampoco tengo vocación.
Hoy yo voy a ser telerón. Mira cómo bailo, mira cómo ando. Mire donde mire, iré. Siempre estoy al mando.
El caçador de somnis. IB3 Ràdio.
Cada dematí prenem el cafè d'IB3 i aprofitem per analitzar tota l'actualitat de la jornada.
Sempre hi ha un però.
No hi ha alternativa al sistema.
Ciutadans poden intervenir.
Cada de fresca, té uns datos que tampoc m'ha regalat.
Prometo que no le quiero pegar fuego a la tele.
Ja estem con una... este soniquete que mi me chirria tanto.
Segur que va una frase sense que me facis de torero i me surtis.
Bastante de acuerdo con lo que están diciendo. Y no sé si me tengo que preocupar.
I després del cafè, si és necessari, els convidem a una tina. Ens acompanya?
De dilluns a divendres, a les 9:05 del matí, es cafè d'IB3. El caçador de somnis. IB3 Ràdio.
Som-hi, som-hi, amics. Oh, dimecres a vespre. El caçador de somnis comença a despedir-se i aquí al meu costat el senyor Xavi Fullana.
Bon vespre.
Bon vespre. Què tal?
Molt bé.
Jo també estic content.
Música bona, cervesa...
Mitja setmana, cervesa de Gran Tastada.
Cervesa, amb Vistari...
Que graciosa, tant en Miquel.
I que bé que ho expliques sempre.
Molt bé, molt bé. Perquè segur que li agrada, passa gust el tipus, és vera.
I té.
No solament de veure-la, sinó de contar-ho, de viure-ho. És molt interessant. Molt interessant. I també és el que xerràvem.
Experiència, també. Experiència. El company, bueno, ell fa feina a TV3, o sigui,
i la gent ha d'aprendre de beure cervesa. Molts pensant que només hi ha un tipus de cervesa, que no es pot, segons quin menjar no se pot beure cervesa, i estem completament equivocats.
M'ha cridat l'atenció el tema dels percentatges, 0,1%, o sigui, és
no increïble. Res,
o sigui, té moltíssim per pujar, o sigui, té per moltíssim pujar. De mercat.
Ja us veu, amics, jo vos aconsello dues coses. Una, que aneu a Artà, i segona, que vulgueu la cervesa artesana, sobretot feta a Mallorca, que és fonamental.
I que n'hi ha molta.
Que n'hi ha molta, i bona. Escolta, també vos aconsello que aneu a veure en Rafael, jo faig comptes de nerí, i també vos aconsello que, si podeu, no sé quan sortirà, quan se van registrar dissabte.
Dissabte, no.
Ara al Museu de Mallorca se van registrar el disc de Dona Llop. Vaig tenir el plaer, que m'ho van convidar d'anar allà a la gravació. Inclús si no ho han llevat, sentireu qualque gisco, que els amics que me coneixen diran: uep, això és l'home en Joan, perquè vaig giscar.
En a quina hora vas anar?
A les 12. Què te pareix, Xavi?
Sora bona.
Sora bona, a les 12. Tothom estava fresquet, tothom estava ideal. Feia una calor en el pati del Museu de Mallorca.
Que cada setmana fem molta de calor.
va ser un dels concerts més preciosos, íntims i més exquisit que crec de la temporada.
Jo crec que tenen un estil molt, molt seu i que tenen també una gran carrera.
Mira, per Joana, eren Joan en Pere, un violí i un contrabaix.
Sí, un contrabaix.
Exquisit era poc. Na Joana té una veu, fa el que vol. Per despedir-se va dir: "Mai d'hora, pots cantar una cançó en anglès?" Tu dius: "Una cançó en anglès." Era la reina, era absolutament the queen. Era fa el que vol. En Pere, bé, un encant. Vaig disfrutar. Crec que són, per jo ja sempre ho diré, són el meu grup perquè m'agraden molt. Són molt exquisits i a mi m'agrada que sigui la música pop, m'agrada que sigui que tingui un botet com exquisit, i el tenen, i vaig disfrutar, Xavi.
Perfecte.
Vaig disfrutar. I ara, que direu, i Tomàs Agulló en Rafael? Sí, som eclèctic.
Demà.
El que té sa vida, que dona allò per Rafael.
Demà en Rafael.
No estem tan lluny com vos pensàvem, un dels altres. Els bons no estan tan lluny.
Podríem fer un dueto perfectament, na Joana amb en Rafael.
I divendres, amics, divendres, dia 12, a les 12, el senyor Xavi Fullana, el senyor Ivan, no sé si seràs tu, Ivan, perquè m'anem amb unitat mòbils, un carromato, per això anem gimnasius, i ja veurem qui m'ho duim, però amics, estirem allà fent el que s'ha de saber.
Quan tu les recuperarem en Luis Menéndez.
Luis Menéndez, bien. Amics, escolta'm, el divendres, per favor, des del Palau Solleric, això serà un luxe.
Vinga, Ida, aquesta cançó te la dedicam per tu.
Mem, quina és?
Mi gran noche.
Oh.
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está cuando el sol ya se esconde. Podré cantar una dulce canción a la luz de la luna. Y besar a mi amor como no lo hice nunca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Caminaré abrazado a mi amor por las calles sin rumbo. Descubriré que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta que se abrirá como mi corazón cuando ella se acerca. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. Era, 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 era. Será esta noche ideal que ya nunca se olvida. Podré reír y soñar y bailar disfrutando la vida. Olvidaré la tristeza y el mal y las penas del mundo. Y escucharé los violines cantar en la noche sin rumbo. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. Y al despertar ya mi vida sabrá algo que no conoce. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche. ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
I've got dreams, dreams to remember. I've got dreams, dreams to remember. Huh.
honey, I saw you there last night. Another man's arms holding you tight. Nobody knows what I feel inside. All I know, I walked away and cried. I've got dreams to remember. Listen to me.
I've got dreams.